92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Bueno, bon dia, 11 de març, dos horetes en tots vostès des de la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Vila-real. I fixes que una se reflexiona i pensa que al final els titulars són els que més de prop mos afecten. Avui el titular és: quines són les gasolineres més barates i més cares de la Comunitat Valenciana? Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Clar, perquè omplir un depòsit de 55 litres avui és 27 euros més car que a principis del 2021. Con lo qual, ens anem passant un mapa en dades de preu de la gasolina 95 sense plom actualitzades del 10 de març pel Ministeri de Transició Ecològica. Ojo. Mm. I el mapet en qüestió és tota la Comunitat Valenciana i n'hi ha el punto verde per tota la Comunitat Valenciana de gasolines més barates i el punto, a quin sou, quin color?
Roig.
I el roig. Punto rojo de la cara.
Sí,
el punto roig. I això és el que estem tots i cada un claro se ubica on està i què fa, va la gasolina més barata. I tot això ha sigut pues, esta escalada sense precedents i s'augment que s'ha accentuat de manera, ja saps, desmesurada des del començament d'aquesta invasió de Rússia a Ucraïna del passat 24 de febrer. Per lo tant, anem tots en el mapa a la mà, perquè, claro, no oblidem que avui és divendres.
Ui, sí, sí.
I pensem, a veure, anem a fer el planeta més sostenible.
No, però com vaig a fer el planeta més sostenible? Jo podria vindre en bicicleta, però si la setmana que ve plou, com puc vindre en bicicleta? No puc. I, a més, el bitllet del Cercanies tampoc és molt econòmic, que diguérem, per vindre tots els dies a treballar així amb tots vosaltres. Puc vindre caminant, però també em banye. Què faig?
No, no, me refereixo a lo de fer el planeta més sostenible, perquè ara sí que anem pensant. A veure, anem tots dos en la mateixa direcció, pues, un únic cotxe. Anem a fraternitzar-nos, no? Anem a com que allò de tornar... Maria, eres una, com se diu això, una pitonissa. Tu antes has dit, estic contínuament en el passat, cada volta estic més en el passat. Bueno, pues ara cada volta anem a fer-nos més solidaris. Ara ens posarem en la carretera d'Onda, val?
Fent autoestop. Del...
No, és dir, és que anem a torns, no? És que van a val, torns sí. En les taulelleres, la gent que estic sentint-nos. És dir, pues en el mateix cotxe en caben 5, no? I si hi ha cotxes de 7 places, pues de 7 places. I el que... arriba més lluny que porta el cotxe, no? I entonces va deixant-los i paguen la gasolina a mitges, no?
Clar, sí, sí, això s'ha fet tota la vida. De fet, avui en dia, el BlaBlaCar, que és una cosa molt existent, no?, d'anar d'un lloc a un altre, perquè és veritat que dins de l'Espanya vaciada, que es diu, no?, també s'han retallat un munt de línies, tant de ferrocarril com de busos, i no arriben fins allà, no? I és una manera diferent de poder arribar als llocs d'una manera econòmica i més còmoda, no? Però també hi ha empreses en els que tu te pots intercanviar o alquilar el que són els vehicles per hora, no? En, on tu estàs, mires al teu voltant, hi ha un mapa, no? Això ocorreix en Madrid i tu pots fixar, o sigui, pots veure on està el cotxe i agafes aquest cotxe quan t'interessa i quan no. I diuen que és molt més pràctic tot això. És una evolució.
Pues, alerta, perquè vaig a provocar en este moment cues en aquestes gasolineres. L'estació de servei més barata és la de Sant Isidro, cooperativa Cors de Pallars, a la Vall de Cofrentes, en Aiora, amb un preu únic en tot el territori valencià de 1,49 euros el litro. La segueix l'estació Derbi a Estivella en 2,89. I en l'estació de serveis de Ribesalbes en 1,29. I la gasolina de Coarval Carburants a Montaverner en 1,35. I la més cara està en un municipi que se troba en un municipi d'Agost, a este municipi Alicantí, on la gasolina 95 sense plom costa ja 1,99 en 99 el litre. També he de dir que en les de 1,2 en 20 estacions de serveis que hi ha al llarg del territori valencià, 223 fixen el preu d'aquest carburant en més de 1,9 el litre, molt més damunt de la mitjana espanyola. Per lo tant, Ribesalbes no es queda tan lluny, no?
No, i Estivella tampoc, eh? Jo he planejat en el meu cap que Estivella no queda tan llunyà. I jo tinc calculat que d'Estivella sí, se me baixa tan sols una ratlleta del cotxe.
O sigui que tenim totes les dades per a poder anar... és més, doneu-vos compte com quan ens interessa? És com en la vacuna. Vam treure una vacuna o van treure una vacuna? Aquí li toca, clar. En res, doncs ara detectem les gasolines més barates i les que ho tenen més car no tindran més remei que baixar els preus, no?
Si poden, no? En pla, és que clar, és molt difícil. Fins i tot ja el Consell, no?, s'està plantejant fer un decret llei per reduir aquests preus energètics.
Ja, Maria, però
mentre es redacta aquest decret llei,
que imagina't. Que no tarden molt, que avui ja he vist a més d'un pescador dir que igual el dilluns no hissen.
La setmana, o sigui, ahir crec que ho vaig dir jo, que vaig estar en una persona que té dos barques d'arrastre, que no li hissa compte, eh? De tots els modos, la neu està idal, eh? I enguany no sé jo si anirà tanta gent a veure la neu.
No... No, és...
Perquè se n'està congelat el bolsillo, eh?
Bé, si anem en cavall, a lo millor.
Maria, tu creus que és normal, en totes les notícies que poden haver, que lo que la gent estiga pendent és, al final, això?
Tu ja saps el que t'ha dit aquest matí, no? Que vam notar l'any passat com que per culpa de la pandèmia es va paralitzar tot la resta d'informació, no? I actualment ens acaba de passar un poquet el mateix amb la guerra d'Ucrania, no? Sí. Que pareix que les notícies tornaven a fluir després dels Nadals, doncs ara es tornen a estancar i són monotemàtiques totes, no? I entres un dia i un altre i veus els mitjans de comunicació i tots tenen el mateix ítem, no? Tots parlen del mateix i al final a la vida també ocorreixen moltes altres coses que hi ha que solucionar, no? També.
Uh-huh. En este cas, la Unió Europea treballa per a poder prescindir totalment de Rússia però com a proveïdor del gas, però la Unió Europea estem ben pillats. Sí, o almenys, sí. Almenys és el que ens diuen, no?
Clar, clar.
Sabeu que anit esta reunió que va tindre lloc en Turquia no va tindre ningú avanç en el alto al foc ni corredors humanitaris. Però bueno, potser anem per les notícies.
Vinga, sí.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Arriben les falles de Sant Josep a Borriana. Des del 15 de març amb la plantar fins al 19 amb la cremà. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir de les nostres festes més representatives. Viu l'esclat de la música, color, pólvora i art. Viu l'ambient faller al carrer, amb les desfilades i gaudís de la tradició amb l'olor de pólvora, el sabor dels bunyols, la indumentària artesanal, les mascletaes, l'art efímer dels monuments, la nit del foc, l'ofrena o la crema. Viu les falles amb seguretat i responsabilitat. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Fent camí per a recuperar les nostres tradicions.
¿No encuentras coche? En Alobagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Ara sí, Maria, tornem a casa.
Pues sí, Susana, y tornar a casa significa hablar del sector de la cerámica, porque el sector prevé que registren numerosos expedientes de regulación de ocupación las próximas semanas, que se sumarán al 5 expedientes de regulación temporal de ocupación, es decir, el CERTOS y Actius, que afecten a 1.600 de trabajadores a causa de una escalada en los costos, especialmente en el gas, que s'ha vist agreujada amb la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Això son tot rumores que es veuen en prensa, ¿no? Es una tensión que respira dins del sector tauleller de la provincia de Castelló. El que sí que podem dir és que sí que hi ha empreses que han previst tancar les seues fàbriques per Pasqua i entre elles està el grup Pamesa, no? Veurem si recupera. Nosaltres estarem molt pendents de donar tota aquesta informació perquè ens pot afectar més del que pensem, no? Tant és així que la Diputació de Castelló presentarà una declaració institucional en el pròxim ple per a reclamar al govern d'Espanya que incloga el sector al sector, no? De la ceràmica entre aquests sectors beneficiaris de les mesures econòmiques anunciades per evitar aquesta catàstrofe, diuen des de la institució provincial, catàstrofe d'ocupació i de tancament d'empreses que pot generar pues, sí, aquesta guerra, no? a la nostra província de Castelló. Susana.
En fin, increïble, no? Veurem aquestes coses.
Bé, en matèria política, el president de la Generalitat, Francisco Camps, ha assegurat aquest dijous que ha avalat la candidatura d'Alberto Núñez Feijóo a la presidència del Partit Popular perquè considera que és el millor que els pot ocórrer en aquest partit i ha insistit a reivindicar-se com a candidat a l'alcaldia de València. Tots vos en recordeu, no?, que ja vam parlar de que suposa de que tornarà Francisco Camps a la política per ser alcaldable al consistori valencià, no? Que, per cert, ja comença la desfilada d'autoritat per les falles de València, no? I el primer d'ell serà Feijóo, que acudirà avui a la Mascletà acompanyat de Carlos Mazón, no? Pareix que ja es comencen, pues comencem a veure, no?, en aquests balconets a tota aquesta gent.
Bones festes, no?
Bones festes, sí, està bé veure en aquests balcons qui va i qui s'ha d'anar, no? Però, bé, jo vos oferisc un viatge, no? Sempre m'agrada parlar de l'aeroport de Castelló, de quines són les línies que es comencen i quines no. Doncs bé, l'aeroport connectarà amb Brussel·les a partir del 27 de març amb la nova ruta operadora per Ryanair, per si algú vol anar a Bèlgica, no?, a gaudir d'aquest espai i d'aquesta ciutat. I ara parlem d'una cosa molt curiosa, perquè una excavació arqueològica en la Serra d'Engalzeran, a l'interior nord de Castelló, ha il·luminat o ha trobat una de les mesquites rurals de l'Al-Àndalus més importants trobades fins ara, data entre finals del segle VIII i la primera meitat del segle X, i situada en una fortificació sent probablement estable, no? Així figura en les conclusions d'un treball coordinat per la Diputació de Castelló que publica la revista Lucetum de la Universitat d'Alacant. En aquest informe es presenta els recents resultats procedents de l'excavació en l'extensió del sector 14 del jaciment arqueològic que es denomina Tossal de la Vila, que ja hem dit que està en la Serra d'en Galcerà, en Castelló, o sigui que pot ser un nou punt atractiu per visitar. I ara ens venim així a Vila-real, parlem d'aquesta bonificació del 95% dels impostos de plusvalua en l'herència de l'habitatge habitual entre cònjuges, que ja ens va parlar ahir l'alcalde José Benlló quan el vam tindre així a Ràdio Vila-real. I ara parlem de que la nostra ciutat ja es prepara per a celebrar la seva Setmana Santa, declarada de festa d'interès autonòmic. De fet, el passat cap de setmana va ser el pregó diocesà així a la nostra ciutat, i com a preludi dels actes centrals, aquest diumenge la ciutat acull la tercera trobada de guàrdies romanes i armats. Els grups que participen realitzaran una desfilada que tindrà com a punt de partida la Casa dels Mundina. Serà a les 11 quan donarà principi a aquest cercavila. No vull donar molta informació sobre aquesta trobada perquè després tindrem un convidat que ens donarà pues, tots els detalls que desitgem fer, no? d'aquest esdeveniment. I ara, per acabar el temps de notícies, com sempre us agrada que us comente per a finalitzar les notícies que generen debat, us recordeu d'una funcionària valenciana, exactament de Sueca, del Servei d'Atenció a Víctimes, que va consultar de manera indeguda en el sistema informàtic de vigilància de gènere l'expedient de Rocío Carrasco? Doncs bé, aquesta persona s'enfronta a una possible condemna de 3 anys i mig de presó com a suposada responsable dels delictes de descobriment i revelació de secrets, i també se li reclama una multa de 5.400 euros, la inhabilitació absoluta durant 6 anys i el pagament de les costes processals, o sigui, que el escudriman, no, el cotilleo que ens agrada, no, escudrinyar, li costarà car a aquesta funcionària valenciana, Susana.
Que no es va poder evitar. Ella podia voler i va dir, pues, vull veure exactament què és el que passa.
Què és el que ha passat, no?
Per cert, Maria, obrin a València l'única xurreria amb bunyols i xurros sense gluten. Ah. La massa està elaborada a partir de farina d'arròs i està certificada per l'Associació de Persones Celíaques de la Comunitat Valenciana. Per lo tant, isocelíacs que volien menjar i ser bunyolet.
Tu saps que jo esta setmana ja he reclamat els meus bunyols de figues.
Exacte, tan bons.
Sí, clar. O sigui, jo tinc el pla ja la setmana que ve, baixar-me un dia a Borriana, que estan allí totes les xurreries muntades perquè són falles, i me portaré a ma casa uns bunyolets de figa. Et pareix bé?
Mira, ja quasi estem...
Que bo.
En fi, per això que ja entenen, no? Estes persones que patixen això ja entenen.
Si vos porteu bé, per al dia següent vos portaré a vosaltres, però vos teniu que portar bé, eh?
Però què penses, anar tots els dies?
No, un dia. Aniré un dia i faré el favor de portar-vos.
Bunyolets. Que mira, pues sí, ja ho tindrem en compte, eh? Sí. Igual s'ha quedat gravat, No pot tirar-se res. En fi, pauseta de publicitat i anem a per els esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
Ara sí, Víctor, ánimo.
Sí, demà tenim el Villarreal Celta a les 6 i mitja de la vesprada, des de les 6 en esta casa. En futbol femení, també demà a les 5, el València-Villarreal, i el diumenge a les 12 és el clàssico, el Barça-Madrid. I després, 3 apunts, tenim en tenis en Indian Wells Wijua, Jaume Munar i Garbiñe d'Espanya, a part de Murray i de Halep i de Raducanu. En golf tenim a John Ram en el cinquè torneig més important de l'any en The Players a tres cols de Fleetwood, i dir que en rugby, si Espanya li guanya a Portugal i Geòrgia a Romania, Espanya tornarà per fi a un mundial de rugby.
Ah, que bé, no? Escolta, la premsa nacional deu estar el ple de goig, no? Entre el PSG Real Madrid i el clàssica que es cap de setmana, Pedrerol podrà dormir?
Sí, jo crec que sí.
No, més que mai, no?
Haguera dormit menys si haguera passat el PSG, però jo crec que esta setmana podrà dormir.
Home, clar que sí, no?
Sí, eres tu, Maria.
Soc jo? Vale,
sí, soc
jo.
Que,
Vinga, va.
Dona les pautes de com se fan els sorteig així en esta casa.
Ah, que bé.
Recordem que era un sorteig que estava patrocinat per Ibop, per Opticalia Ibop, o Ibop Opticalia, així en Vila-real, i tenien que enviar-nos un missatget per Facebook dient quines marques podríem trobar dins d'esta òptica. Està a punt de tirar els dados, Víctor, conforme
veu? Sí, correcte. Estem començant a gravar el vídeo. Veurem qui és l'afortunat o afortunada. No. Si tu no saps llegir la meva lletra,
fica Charlie GL.
Perfecte, pues enhorabona Charlie GL.
Ara el agraciat, dices, sí. dues entrades. Per a quan, Víctor?
És el partit demà a les 6 i mitja de la vesprada, Villarreal Celta, des de les 6 en esta casa.
Perfecte, doncs ara li ho comunicarem per Facebook, perquè tindrà que passar a per les dues entrades a Opticalia i Bob Vila-real. Enhorabona.
Pues enhorabona a les dos, als dos, tant el que ha pogut ofertar ixes entrades com a, des de logo, el que és el beneficiari i l'agraciat. Moltes gràcies per haver-nos fet demà innocent, Víctor. Donem bona fe, Maria, jo, que eres una persona que té mà innocent.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
¿Por
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Si el arroyo busca el río, y el río busca la mar, si el arroyo busca el río.
Bé, en el temps de notícies ja els hem anunciat que aquest cap de setmana diguem que Villarreal dona i se tret d'eixida a la seva Setmana Santa amb una trobada de guàrdies romanes i armats. I per això avui tenim a l'organitzador d'aquest esdeveniment. Ell és Pasqual Costas. Bon dia, Pasqual.
Hola, bon dia.
Bé, he intentat abans en el temps de les notícies intentar no donar quasi informació d'aquest tema perquè volia que fos vostè mateix, no, el que ens informarà d'aquesta tercera trobada que jo crec que bé, no sé si es va tindre que aturar per culpa de la situació Covid i ara torna amb quasi tota normalitat, Pasqual.
Sí, des de la segona trobada última que vam fer, que va ser el 8 de març del 2020, pues van tindre que parar, se va parar tot, ja com sabem tots, i bueno, ja està, hasta avui que hem pogut organitzar i celebrar la tercera.
Vostè forma part de dins d'aquest centurió romà, no? De lo que és la cofradia de la sang d'ací de Villarreal, no?
Sí. Soc el centurió de la guàrdia romana de Villarreal, de la sang, i també mos com conegut és en Villarreal, mos coneixem pues com a judío, no? Judío de la sang, de la prima sang. I com a tal pues de ser centurió romà, ser el rei dels judíos, no? Mos coneixen així en Villarreal.
Sí. Contem-nos un poquet què és el que es farà aquest cap de setmana així a Villarreal.
Pues mira, conforme diu la titulació de la trobada, la tercera trobada de guàrdies romanes i armats, invitem a agrupacions romanes d'altres pobles per a que vinguin a desfilar amb nosaltres, no? Entonces ens juntem tots i desfilem pels carrers de Villarreal. Entonces es comença, bueno, en este cas pues ven invitats l'agrupació de romans de Sant Vicent de Castell, de Barcelona, i després uns pretorians armats de l'Arbor de Tarragona.
Bueno, sí, sí, sí.
I junts amb nosaltres, pues desfilarem per el casc antic de Villarreal. El començament de la celebració i del desfile serà a les 11 del matí, que eixirem de Casa Mundina, i n'hi haurem tres parades en tot el recorregut. Entonces, la primera parada és en Sant Pasqual, on ahir pues, totes les armats pues, fem un desenvolupament d'unes figures i tal, i uns, cada una que hi faci, i després d'ahir tornem per dalt a l'Ajuntament, per la Mare de Gràcia, Sant Roc, Sant Antoni, Cervantes, i allí l'Ajuntament pues, està ben concentrada, esperem que entrem dins de la plaça Major, però no entrem en aquest moment que passem, passem per Cova Santa i anem a la segon parada, que és en la Capella de la Sang, allà davant dels lluïsos.
Sí, sí.
Entonces, allí pues, farem una altra segon parada, on també farem cada agrupació romana fa unes evolucions, no?, de desfile, davant de la capella. I d'allí, ja, quan acabem, pues, sortim per en Crist de Sang de Crist, de la Sang, per carrer Major, on entrem ja dins la plaça de la vila, i entrem allí fem ja l'acabament dels files també, cada un entra i fa la seua, i després allí anem, per part de les autoritats, pues, entreguem uns comemoratius, unes medalles, i tot allí acabem, i ja, pues, allí anem a treure a Casa Mundina, i acabem, i ja s'acaba del... Entonces la gent, pues, mos veu, és el itinerari, no?, que anem a fer.
No, sí, la veritat és que jo m'ho imaginé i jo que vos ha vist desfilar, no?, doncs juntar-se amb altres diguem, agrupacions romanes que venen d'altres parts d'Espanya, doncs deu de ser com molt espectacular, no?, perquè és veritat que la indumentària que porteu crida moltíssim l'atenció, no?, i com que dona molt... no sabria ni descriure-ho, no?, perquè hi ha que veure-ho per sentir-lo, no?
Sí, claro, és una cosa que recordem a l'època de fa 2000 anys, no? Entonces, les files són així, anem amb cornetes, tambors, una trompeta, i anem tocant, i al pas, no? I entonces això, pues, en els trajes que portem, pues, és una cosa que és una altra època, no? Entonces, la gent és espectacular, sí.
Sí.
I això té, per exemple, jo invito a tots que vinguin a veure-ho, perquè si no ho veuen no se poden imaginar lo bonic que és, no? Lo agradable que és de veure-hi, i resulta que poden tindre de veure-ho.
Sí, Pasqual, perquè jo imagino que després d'aquesta aturada des de 2000, des de 2020, vostès, tot el centurió romà, sobretot d'ací, de Villarreal, tindran molts de nervis, no?, de tornar a ficar-se aquesta indumentària i fer gaudir als espectadors, no?
Sí, nervis, bueno, nervis n'hi ha, però que sempre n'hi ha, nervis, però el que són ganes de ficar-se el traje i disfrutar en els desfiles, no?, i fer disfrutar la gent també. Igual que estem esperant moltes ganes també per la Setmana Santa, no?, la Setmana Santa, els judíos, pues... és una traient molt bonica en dies de la Setmana Santa, no?
Sí. No, a més, imagina que estaran assajant ja, no?
Sí, portem des d'octubre ensenyant.
Des d'octubre, fixes vostè, no? Que moltes voltes, Pasqual, la gent desconeix, no?, tota la preparació que hi ha darrere d'un pas de Setmana Santa.
Sí, n'hi ha bastant, molt esforç, molt esforç de totes les cofradies, Cada un fa la seu ensai, i té un esforç, no? I nosaltres l'esforç que estem fent per estar a trobar és... pues ensenyar cada dos dies per setmana des d'octubre per ficar tot el dia i bueno, que es tot bé i així dia disfrutar, no?, de l'esfile i per disfrutar també els espectadors, que és el que toca.
Sí, sí, però jo per exemple que vos estic imaginant tant a la vostra agrupació com a la resta que venen des de Catalunya, quantes persones participaran en aquest cercavila?
Bueno, esta vegada com estan encara en pandèmia, no?, perquè n'hi ha i tal, no està del tot passant, entonces pues, no han volgut juntar molta gent, no?, entonces han sigut un poc precavits i tal, i entonces pues serem, per aixina i tot, serem uns 80 desfilant.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Estàvem preparant de ser 150, però ho han reduït per el motiu este, no?
Sí, lluirà damunt, sí, diguem que és...
Lluirà igual.
O sigui, doncs, Pasqual, l'únic que desitgem és que la pluja no mos, diguem, no mos empastre, no, aquesta trobada i que puga lluir com ha lluit sempre, no, així a la ciutat de Vila-real, perquè tenim moltes ganes de tornar a gaudir d'aquestes guàrdies romanes i armades. Recordem que hi serà aquesta desfilada a partir de les 11 de la Casa dels Mundina el proper diumenge. I sí que, Pasqual Costas, desitgem moltíssima sort.
Bueno, això ho estem esperant, estem mirant el temps contínuament, a veure si aquest diumenge, pues, el dia 13, pues, demà, pues, no plou i se pot celebrar. En tot cas, si no se pot celebrar per la pluja, pues, sempre faríem un aplaçament i a veure si en maig podríem desenvolupar-la bé. Però esperem que no, i esperem que siga aquest diumenge, que està tot organitzat per aquest diumenge.
Doncs creuem els dits o li demanem a Sant Pasqual que no ploga.
Sí, a Sant Pasqual li ho han demanat.
Ai, sí, no m'agrada. Doncs, Pasqual Costas, moltes gràcies i que ho passi d'allò més bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Para verte y cada mañana despierto tan solo para adorarte. Enséñame todo lo que sabes, lo que has aprendido y me he perdido todos estos años. Atame a la línea de tu mano, que a veces todo aquello que tú esperas, que yo fuera para ti una bendición y en mi canto lo oyeras.
Que yo solo tengo cosas buenas para darte
y cada mañana despierto tan solo para adorarte.
Enséñame todo lo que sabes,
lo que has aprendido.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua nòmina també pot marcar un gol. Si la domicili és a Caixa Rural Vila-real, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos.
con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Continuem en aquesta setmana on posem en valor les dones que tenim al nostre alrededor i que fan coses per la societat i opten per això, per tindre càrrecs públics i fer coses per la societat. En aquest cas estan nosaltres, la diputada autonòmica i portaveu adjunta a les Corts Valencianes, Sabina Escrig Monzó. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies, com sempre, agrair pues, estar a ma casa, estar a la ràdio de ma casa, Ràdio Villarreal.
Comencem a desgranar un poc el que ha sigut el currículum de Sabina Escrig Monzó. Ella és filla de socialistes, militants, des de sempre.
Des de la democràcia.
I ha sigut regidora en l'oposició del 2003 al 2011. I passa a governar a partir del 2011 i fins al 2019 és regidora de l'Ajuntament de Villarreal i porta diverses regidories, com sí. Per exemple...
Bueno, vaig portar, en primer lloc, has començat filla de socialistes, no? Jo soc socialdemòcrata per convicció i perquè ho he viscut en ma casa. Els pares són fonamentals, no? Per a l'educació d'uns fills. I jo pues, he viscut el feminisme en ma casa perquè ma mare ha sigut una dona molt, molt feminista i jo vull reconèixer així la tasca de ma mare en aquella època tan fosca d'aquest país quan acabava de treballar a l'almacén de la Taronja, al magatzem de la Taronja, se n'anava a altres magatzems a parlar amb les dones perquè se sindicalitzaren i aixina pogueren demanar i exigir els seus drets com a treballadores i com a dones.
Recordem que hi havia gent que no estava ni donada d'alta, eh?
Efectivament, ma mare això me ho ha dit moltíssimes vegades i m'ha dit, mira, Sabina, n'hi ha moltes dones que quan han aplegat a l'hora de jubilar-se no han pogut jubilar-se perquè tota la vida treballant en l'almacén, en el magatzem, i després resulta que no tenien prou perquè no els havien cotitzat els dies que treballaven. Aleshores, pues jo crec que aquest feminisme... sempre dic jo que sóc una dona feminista, però mai en el feminisme que ha reivindicat ma mare. Crec que ha sigut per això, no? Perquè com he viscut el feminisme en ma casa, pues l'he viscut normalitzat, l'he viscut jo i l'ha viscut el meu germà com una cosa normalitzada. I és el que hem de lluitar i hem de fer que tota la societat normalitzi el feminisme, que el feminisme està ahí i que hem de reivindicar-lo i lluitar per ell perquè les dones i homes siguem iguals. Si una societat és igualitària, una societat és plenament lliure, perquè si no n'hi ha igualtat no n'hi ha llibertat.
En el temps en què porta les regidories de l'Ajuntament de Villarreal, de la ciutat de Villarreal, vostè porta diverses regidories.
Sí, vaig començar en... jo sempre agrairé al nostre alcalde, al nostre alcalde José Benlloc, que comptara amb mi en aquell moment i que em donara pues, la regidoria. Vaig començar en la regidoria de proximitat i administració local, que era el que jo coordinava en el partit, l'oficina de proximitat al ciutadà. Però a mi va ser una experiència meravellosa quan estàvem en l'oposició i estava coordinant l'oficina de proximitat, com quan van començar a governar i l'alcalde em va donar aquesta regidoria, jo me vaig ficar en ese despatxet que ara ocupa Míriam Caravaca, que és la, no, és la regidora de proximitat, i atendre a la gent és com s'aprèn, escoltant és com s'aprèn. Jo crec que una societat creix escoltant-los uns a altres, és fonamental per aprendre i sobretot per a millorar pues, tot el que és el teu poble, per a que el teu poble creixca per a totes i per a tots. Per a mi va ser una gran experiència. Després també vaig ser un any regidora de polítiques socials i aquest any va ser per a mi molt dur perquè si abans escoltava la gent i veia els problemes de reals de la gent, en quan eres regidora o regidor de serveis socials encara es veus més acrescentats i les històries que n'hi ha al nostre poble de gent pues que en moments determinats pues, té dificultats i ha que ajudar-los. Per això és tan important l'administració i per això és tan important els serveis públics. És important una sanitat pública gratuïta i universal, és important una educació gratuïta i universal, és important uns serveis socials forts, fermes i que donen serveis per a donar resposta a totes les persones que en un moment determinat, perquè en qualsevol moment es pot fer falta a qualsevol, uns serveis socials que donen resposta a aquestes necessitats. Va ser un any per a mi molt dur perquè jo no sé si és una virtut o a lo millor és un defecte, però tinc molta empatia, massa empatia. Bueno, no sé si defecte, jo crec que és una virtut, no? Posar-te al costat de l'altre i entendre el que li passa a l'altre. Moltíssima empatia. Aleshores, pues, ho vaig passar, va ser per un costat molt satisfactori poder fer polítiques per ajudar a la gent, però per l'altre costat també va ser dur per el tema de que t'emportes tots els problemes a casa i jo, pues, com tinc aquesta empatia, pues, m'ho emportava a casa. I després, pues, el alcalde també va confiar en mi per aportar tot el tema d'Hisenda. D'Hisenda i també per a mi va ser molt gratificant i molt lucratiu perquè vaig aprendre molt dels funcionaris i funcionàries del Departament d'Hisenda i de Tesoreria. Jo us agrairé a tots els funcionaris i funcionàries de l'Ajuntament de Vila-real tot el que he après al seu costat, perquè va ser de veres que meravellós. Jo quan entré a l'Ajuntament el cor me pega un vol perquè jo considero l'Ajuntament meu, m'estic, i ja com soc tan plorona, sí. Ja estic pensant-lo i estic emocionant-me. Com a casa, és de veres, com a casa.
Sí, però fa una trajectòria, proximitat, polítiques socials, Hisenda, i quan arriba a Hisenda, vostè sap que se té que destinar quantitats, perquè sí que són precises, sí. Per a aquestes polítiques.
Sí,
i per a,
una de les, jo crec que, màximes del nostre alcalde ha sigut des del minut 1 les polítiques socials. Perquè no hem de deixar a ningú darrere. Perquè hem de créixer la societat avançant sense deixar a ningú darrere. I hem d'ajudar, i per això estan els poders públics, per això estan les administracions públiques i per això estan els diners públics. Sí. És important pagar impostos. Nosaltres sempre defensem des del Partit Socialista impostos progressius, és a dir, aquell que més té, més ha d'aportar, més té que pagar, i el que menys té és el que menys ha d'aportar. I per a què serveixen els impostos? Els impostos serveixen per a la sanitat, per a l'educació, per a les polítiques socials, per a les carreteres, etcètera, etcètera. Els impostos són fonamentals i sobretot els impostos són fonamentals quan en aquests impostos ajudes a tantíssima gent a tirar endavant. Jo crec que una de les mesures importants i que ens plena, jo crec que ens ha de plenar d'orgull a tots els valencians i valencianes va ser que quan va començar a governar el Botànic a València va prendre una decisió i és pagar els medicaments als malalts de la hepatitis C que eren d'unes quantitats molt elevades i que el Partit Popular mai va pagar per això, per una qüestió econòmica. No podem deixar a les persones darrere per una qüestió econòmica. Paguem impostos per a tindre serveis.
Vostè m'ha portat al Botànic. Actualment, vostè tenia uns anys que combina la regidoria de Vila-real i és diputada ja autonòmica des del 2015.
Sí.
I acaba sent també portaveu adjunta, és dir...
Sí, en aquesta legislatura. En l'anterior legislatura vaig tindre que compaginar la regidoria, ser regidora a Vila-real en ser diputada a València, que també tinc que agrair a la meva agrupació i també al meu alcalde que em donarà l'oportunitat de que jo fora la persona que van decidir des de l'agrupació que fora diputada a les Corts Valencianes. Aleshores també ho tinc que agrair a la meva agrupació i sobretot al meu alcalde. I sí, van ser 4 anys molt durs, perquè recordo que tenia una activitat plena d'alçar-me a les 6 del matí, vindre a l'Ajuntament, després anar-me a València, tornar a l'Ajuntament, etcètera. I en aquesta equació, en el 2019 ja, pues, des de l'agrupació vam decidir que en dos llocs pues, no és possible si vols abarcar i vols fer la feina que has de fer. Aleshores, des del 2019 soc diputada autonòmica i també a mi sé honor, perquè per a mi és un honor ser portaveu adjunt del grup parlamentari socialista. Per a mi és un verdader orgull. I sobretot representar a la meva província i sobretot al meu poble, que tu ja saps que jo soc molt envaixadora de Vila-real allà on vaig.
Ahir en la sessió de control en les Corts Valencianes vam veure un cap del Consell defensant a una dona, a la vicepresidenta, de sense ningun dubte, és dir, es va posicionar per complet al costat d'eixa dona i els va acusar a l'oposició de tindre una carceria de bruixes i de fer-li que carregui i sabés i presidenta en el seu exhome el llom. I no se parla mai d'una persona que ha fet un delit, sinó d'un exhome d'una vicepresidenta.
Efectivament, ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, pues va fer això, va defensar la gestió de que no dubtava, vamos, no tenia cap dubte de la bona gestió de la vicepresidenta del Consell. Jo crec que el Partit Popular i la dreta i l'extrema dreta pues estan ahí volent atacar a la vicepresidenta quan ha vingut a les Corts 8 voltes a explicar el mateix. Lo que passa que n'hi ha gent que no vol escoltar, o si escolta no li agrada el que escolta. La vicepresidenta ho ha explicat per activa i per passiva, i la vicepresidenta ha ficat tota la documentació a l'abast de l'oposició. El que passa que l'oposició ha vist ahir, diu, m'agarre ahir, a aquest tema, quan aquest tema haurien de mirar ells quan van governar, què els va passar, perquè també, per desgràcia, pues, també van haver qüestions de les que haurien de reflexionar. I clar, el vicepresident ho va deixar molt clar. Nosaltres, des del grup parlamentari socialista, confiem també plenament en l'actitud i en la gestió de la vicepresidenta, i hem de recordar tot el que la vicepresidenta ha portat a terme des de que porta la seva conselleria d'igualtat i de polítiques socials, la renta garantida, lo que és la renta valenciana d'inclusió i moltíssimes altres qüestions que han millorat la vida de moltes persones, però també de les dones. Jo he de recordar que va ser el Partit Popular el que va eliminar la cotització de les dones, sobretot de les dones, perquè majoritàriament són dones, de cuidadores no professionals, van arribar, van llevar la cotització, i aquest govern, el govern d'Espanya, i també el govern d'Espanya va recuperar aquesta cotització per a les dones, perquè són majoritàriament les cuidadores no professionals són dones, i també així al País Valencià, amb el Partit Popular no era compatible el centre de dia amb els cuidadors no professionals, i la vicepresidenta i el govern de la Generalitat va fer possible aquesta compatibilitat, que poguera ser el centre de dia amb els cuidadors no professionals, cuidadores no professionals. Han hagut molts avanços des del 2015, quan el govern del Botànic va arribar a la Generalitat Valenciana, se van trobar un desert, se van trobar un endeutament de més de 40.000 milions d'euros, que jo sempre soc molt clara, una part és per l'infrafinançament que pateix el País Valencià, però per l'altra part, una altra part important va ser per el desbaratament dels diners públics que va fer el Partit Popular. Jo crec que tenim una gran vicepresidenta que ha treballat pel benestar de les persones, de totes les persones, i que ara el que tenim que esperar, i hauria de fer el Partit Popular, perquè la senyora Ayuso sí que demana sempre respecte quan té algun cas per ahí que no li agrada, però resulta que així nosaltres no podem demanar respecte cap a la vicepresidenta. Està en el jutjat, i una vegada que resolga el jutjat, pues ja veurem, però en estos moments pues nosaltres recolzem, per suposat, la gestió de la vicepresidenta.
Pues només feia dos dies, fa dos dies van eixir publicats, el juez niega que l'informe de Oltra sobre el caso de su exmarido buscara fallos en el procedimiento. Però sempre és dir, en aquest cas, si és veritat que diuen que el juez niega l'informe, que l'informe d'Oltra no arribarà al puesto, és dir, que li dona la raó a la vicepresidenta, però seguís dient, parlant de l'exmarido,
sí, és
que de Mónica Oltra. I a aquest senyor li diuen Luis Eduardo Ramírez. És que jo no sé si és que no se'ns queda el nom.
No, clar, és que és el que parlem, no? Són estos masclismes, que utilitza la dreta i l'extrema dreta. Perquè a qui acusen del delicte i el que està jutjat i el que té una sentència és l'exhome de la vicepresidenta, no la vicepresidenta. És que la vicepresidenta no està ni imputa. És que no està ni imputa, ni està condena. Aleshores, pues esperem a veure què diu la justícia sobre aquesta denúncia que ha posat l'extrema dreta, extrema dreta, contra aquest cas. Jo sí que, com és una setmana de la setmana del 9 de març, del 8 de març, perdó, del 8 de març, la setmana del feminisme, jo crec que ahir, jo crec que n'hi ha que dir-lo, ahir va ser un dia negre, negre i fosc per al feminisme, per a la igualtat i per a les dones. Jo crec que aquest pacte del Partit Popular ha fet en Vox, en Castella i Lleó, és un pacte de la vergonya, de la indignitat. No, tot no és, no, tot no val per a continuar governant. Tot no val. I portar al govern a un partit que nega la violència de gènere, quan, per desgràcia, dia sí, dia també, tenim una notícia en premsa de violència de gènere. No és possible posar en el govern a un partit que nega la violència contra les dones per ser dones. No és possible que entre a un govern un partit que, vamos, és que els seus discursos o alguns dels seus discursos donen por. I ho dic així, és que donen por. Perquè a voltes són homòfobs, xenòfobs, vamos, i sobretot masclistes contra les dones. Perquè ja sabem el que significa Vox, per al conjunt de la societat. És que és per al conjunt de la societat, però sobretot el que significa Vox per a les dones. Perquè aquesta sensibilitat que tenim la resta de lluitar contra la violència de gènere perquè maten a les dones per ser dones, per això se diu violència de gènere, i ese terrorisme masclista, no poden deixar-lo de dir-ho i de lluitar contra ell. I Vox va per el camí contrari en la violència intrafamiliar. La violència intrafamiliar és una qüestió, però hem de parlar i dir les coses clares. A les dones se'ns mata per ser dones. I això és violència masclista i violència de gènere. I no el que vol Vox. Aleshores, ahir va ser un dia molt trist per a les dones.
Vostè creu que ha tingut que veure el fet de que Pablo Casado hagi sigut de president del Partit Popular a nivell nacional i entre Feijóo?
Pues Feijóo va dir que entrava i que anava a ser president del Partit Popular per a centrar-lo. Jo crec que aquesta notícia d'ahir ens demostra que Feijóo no ha vingut a centrar al Partit Popular, sinó que a arrimar-lo més a l'extrema dreta. És que no se pot fer tot, no tot val per a governar. És que n'hi ha que fer un cordó sanitari per als que són... jo ja no sé si dir hereus del franquisme, però moltes de les seues polítiques s'apropen molt a això. Per això, però no sé si dir-lo aixina, però bueno, però jo crec que Feijóo s'equivoca.
La notícia de News és que el líder del Partit Popular Europeu, Donald Tusk, estava en contra del pacte que han alcançat entre el Partit Popular i Vox en Castilla i Lleó i ha caigut, diuen, News, com un jarro d'aigua gelada en els dirigents del Partit Popular que estan cridats a liderar l'organització després del Congrés de Sevilla. El que ha passat en Espanya, diuen, ha sigut una triste sorpresa per a ells, i Pablo Casado, que ha dimitit i de les seves responsabilitats en el Partit Popular, dient que era una garantia personal per a mantenir el Partit Popular en el centre dreta, evitant aquests filtreos en els radicals i moviments d'extrema dreta com Vox, ha explicat el president del Partit Popular Europeu i expresident del Consell Europeu, Donald Tusk, en el Conclave dels Populars Europeus que se va celebrar ahir en París.
Efectivament. Pues això és una clara mostra, no?, de que la dreta europea no és la dreta espanyola. Desgraciadament, perquè la dreta europea és democràtica, ha fet un cordó sanitari contra l'extrema dreta i l'ultradreta, però ara resulta que el que venia a renovar el Partit Popular i el que anava a centrar el Partit Popular és el que fa un pacte de la vergonya en Castella i Lleó. És un dia, ho ha dit abans, és un dia de molt foc per a Espanya i és un dia molt foc, sobretot, per a les dones, perquè ja sabem el que significa Vox per a les dones.
Per cert, vostè ha parlat en sa mare de sol?
Pues encara no he parlat en ella. I no, és estrany que a mi no me cridara.
M'agradaria saber el que pensava ella, donat la seva trajectòria.
La seva trajectòria, bueno, pues estarà molt, molt, molt malament conèixer-la, i m'estranya molt que Anit no me cridara per a dir-me-ho, perquè ella normalment sempre me crida i me comenta les coses que li han impactat, i també és molt crítica amb el partit. Quan hi ha una qüestió que ella no li agrada, també és molt crítica, també és molt crítica, i també me diu, i també me riny a mi, o me critica a mi quan faig alguna cosa que a ella no li pareix bé en el context polític, clar, en el context polític, perquè ella és molt lliure, ha sigut sempre molt lliure, des del minut ha sigut molt lliure.
És una gran sort de ser filla d'una dona lliure.
Sí, molta. Per això dic jo que jo el feminisme l'he viscut en casa, l'he normalitzat, me l'han normalitzat en casa, a mi i al meu germà. El meu germà i jo hem crescut els dos en igualtat. El que feia un, feia l'altre, vamos. I això, la veritat és que és d'agrair.
I a l'hora de desenvolupar la seva vida personal,
sí,
li dona una altra visió de les coses i no fa que tot sigui un conflicte des de la seva vida.
Efectivament, efectivament. Normalitzar-lo tot. Per això és tan important la educació.
I tant.
La educació en casa, la educació en el col·le, tot. Per això n'hi ha que créixer i n'hi ha que educar els nostres fills en la igualtat, però en la igualtat de tot, de totes les persones, en la llibertat d'estimar a qui tu vulguis, siga un xic, siga una xica, etcètera, etcètera. N'hi ha que inculcar...
La llibertat de deixar en un moment donat, si la relació no funciona, i tindre la possibilitat de seguir sent amics.
Ai, sí. Jo això, com ho he viscut, jo estic, sempre ho dic que jo he tingut moltíssima sort en les meues relacions, en el meu ex-home, per a mi és un gran amic, per a mi és un dels meus millors amics, i això, pues, hauria de ser aixina, no? Hauríem de créixer de que voreis esparts, perquè quan has compartit la teua vida en una persona, pues sempre s'ha de quedar en lo millor, no?
Claro.
Lo millor que has viscut en ells. Aleshores, pues la veritat és que sí. He tingut moltíssima sort.
Sabina Escrich, diputada autonòmica, portavoz adjunta a les Corts Valencianes, moltes gràcies per haver estat ací i haver-nos contat la seva experiència en esta vida com a dona política.
Pues moltíssimes gràcies i per convidar-me, i moltíssimes gràcies per estos programes i per esta oportunitat que dones, Susana, per a que vinguem les dones, perquè he vingut jo, però soc regidora i diputada, he sigut regidora d'este poble i soc diputada, però qualsevol dona del carrer podria contar-les les experiències que han viscut durant la vida, les experiències del masclisme, però també les experiències de llibertat, o les experiències de reivindicar una vegada i una altra la igualtat entre homes i dones.
Moltíssimes gràcies.
Una puntualització. Sí. I sempre són els menys els masclistes i més els que estan al costat nostre per la lluita feminista. És perquè normalment l'extrema dreta diu que culpabilitzem els homes. No, nosaltres no culpabilitzem els homes, culpabilitzem els masclistes i els maltractadors. Nosaltres sabem que la majoria dels homes, afortunadament, estan en la nostra lluita.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit.
Vols saber més? Entra en fundacióCaixaRural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Bien, ¿y a quién recibimos con esta buen ambiente, con este buen ambiente? Pues a Inma Cerdá, porque yo pienso que ustedes ayer echarían de menos esas ofertas de empleo que solemos dar semanalmente, por eso hoy la tengo aquí. Buenos días, Inma.
Buenos días.
Presidenta Davi.
Sí.
Vamos a dar esas ofertas de empleo, ¿no?
Sí.
Porque la verdad es que se necesitan, ¿no, Inma?
Se necesitan mucho y ahora mismo en la asociación estamos muy preocupados. Porque, claro...
¿Habéis visto un estancamiento de las ofertas de empleo?
Sí, y además estamos... ya hay unos datos, que no lo decimos nosotros, sino que están en esos datos de la Cámara de Comercio. Bueno, el caso es que hay unos casi 60.000 puestos de trabajo que de una manera directa o indirectamente están afectándonos la guerra de Ucrania y Rusia. ¿No?
O sea, Entonces, sí. No, si ya hemos empezado, ¿no? Que por ejemplo... Es verdad que uno de los sectores más fuertes aquí en nuestra provincia es el sector de la cerámica, no lo podemos negar, ¿no? Y hay mucha incertidumbre en este sector, son todos rumores, pero por ejemplo sí que podemos decir que hay empresas, como ya hemos dicho antes, el grupo Pamesa, que tiene previsto cerrar sus empresas, parar su fábrica durante las fiestas de Pascua, ¿no?
Es que fíjate que el problema se agrava a las importaciones y a las exportaciones.
Claro, claro,
porque las materias primas, ¿vale? Las tierras las compramos a Ucrania, creo que hay un porcentaje de un 40%
sí.
Y el 80% importamos también nosotros el material para allá.
Sí.
Y con Rusia también tenemos, o sea, es un desastre.
Sí, es como la pescadilla que se muerde
total la
cola realmente y que, bueno, nos afecta de lleno, ¿no? Pero bueno, hay ofertas de empleo.
Hay ofertas de empleo y
vamos a comentarlas.
Empezamos con estas son de Labora, ya sabéis que las tenéis en el Facebook de Adavi, sí. ¿Vale? Y es un albañil para Castellón, es un arquitecto, arquitecta técnica para Castellón también, auxiliares de enfermería para Albocácer, de la oficina es en Castellón, ¿vale? Trabajador, trabajadora para una tintorería para Valdusó, trabajadores sociales para Albocácer, tapicero, tapicera, también para Castellón, cocinero, dice aquí, cocina y platos típicos mexicanos y latinoamericanos. Oye, qué bueno, ¿eh?
Sí, es que estamos ya en unas horas delicadas para el vermut.
Por favor. Bueno, auxiliar administrativo, administrativa de contabilidad y fiscalidad, también para Castellón, un camarero, camarera para Vinaroz, peón para almacén para Vinaroz, es un almacén de madera. También necesitan un albañil para Valdusó, un auxiliar de enfermería para Benicassin, administrativa con facilidades de manejo de aplicaciones informáticas, email, o sea, paquete de Office para Segorbe. Ayudante de cocina para Navajas, administrativo del área de jornadas para Castellón, técnico técnica control de calidad para Valdusó, soldador para TIC para Villarreal, ingeniero agrónomo para La Llosa, conductora para camión de recogida de basura para Segorbe, auxiliar de centro termal quiromasajista para la Vila Bella. Ahora tenemos monitora escuela matinera de la Valdusó para otra de enfermero para Morella, esteticistas para Villarreal, montadora de Pladur para Valdusó, ingeniero industrial para Villarreal, electromecánico, maquinaria industrial y cerámica para Castellón, administrativo titulado para Villarreal, auxiliar administrativa para Peñíscola, dependiente de comercio en general para Benicarló, un repartidor con carnet de conducir C1 para Almazora, electricista industrial en el sector de la edificación para Honda, esteticista y peluquero para Castellón, diplomada en empresariales y en grado de administración, ADE, para Soneja, peón de limpieza industrial con carnet de camión para la Alcora, operario de limpieza industrial para la Alcora, desarrollador de software para Castellón, médico para Vinaroz, jardinero para viveros en Vinaroz, mantenimiento integral en Vinaroz también, limpiador para la zona de Ribesalves. A ver, y aquí tenemos el esteticista para Benicarló, profesora de yoga para Vinaroz, esteticista y manicura para Vinaroz, electricista, técnico de telecomunicaciones para Castellón, operarios operarias de embalaje para Castellón, programadora informático para Castellón, comercial de exportación IT con alemán para las alquerías del Niño Perdido. Tu pueblo.
Sí, no, pero estoy viendo personal muy cualificado, ¿no? Lo que están pidiendo actualmente. Sí.
Bueno, cada vez más cualificado, claro. De todas maneras, no descartéis postularos. O sea, tenéis que postularos sí o sí. Coger, enviarles el currículum, porque aunque no ponga exactamente, no se ajuste a vuestro perfil, pues no sé, nunca se sabe. A lo mejor justamente tienen tienes otras cualidades que sí que necesita la empresa. Vale. Y ahora seguimos con docente certificado de profesionalidad para grabación de datos para Castellón, oficial de primera de cerrajería para Morella, dependiente tienda de alimentación carnicería para Arañuel, mecánicas industriales para Castellón, camarera experiencia también para Arañuel, cocinera fines de semana 20 horas para la Pobla Tornesa, un soldador para Castellón, maquinista corte agua también para Castellón, ayudante de cocina fines de semana y festivos para la Magdalena.
Claro.
Esto está aquí al lado.
No, sí, la semana que viene.
Sí, o sea,
el día 19 empieza.
Estupendo. Desarrolladora de aplicaciones web, esto es teletrabajo. Ayuda a domicilio también por la mañana para Castellón, esteticien en la Valdalba, camarera restaurante para la Valdalba. Y aquí tengo también, esto es lo que hay de digamos, los perfiles más normales, y estos ya son los, ¿te acuerdas de la retiris? Que es lo que te comentaba,
sí, claro,
que sale
todas las
semanas, que hay. Bueno, pues en este caso tenemos investigador, dice, no doctor, grado en química o titulación equivalente. Esto es personal laboral, contratación para el ámbito local de Valencia. Vale, ahí me he colado. Es que tengo subrayado el de Castellón, que los los compañeros de la asociación de parados de Castellón nos pasan los. Entonces ellos, pues algunos han molestado en subrayar a los de Castellón diciendo, bueno, aquí los de Castellón están aquí. Y entonces es técnico en medio de apoyo a la investigación, dice que estar en posesión del título de universitaria, Y esto es contratación temporal ámbito local para Castellón. Plazas, es una bolsa de empleo y es del 9 de marzo. De todas maneras, ya sabéis, al Facebook de David, que ahí está todo, los enlaces directos.
Sí, 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 sí.
Y otro que es para doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura equivalente, convocatoria a la universidad, Jaume I. O sea, la Jaume I está buscando personal.
Uh-huh.
Personal de investigador también está, a ver, espera, también para la Jaume I, ¿vale? Sí, lo mismo es.
Uh-huh.
Aquí se han repetido.
Vale.
Bueno, pues y otro para grado de farmacia y química y biología y biotecnología. Y esto también es... no, este lo han puesto también en Valencia. Bueno,
sí, sí, sí.
No he dicho nada.
No, pero hay varios perfiles que pueden entrar en ese grupo de Facebook de Adavi, ¿no? En esa sí. Red Iris que siempre nos gusta comentar sí. Porque son muy interesantes. ¿Algo más?
Ya lo creo, sí. Aún me queda un poquillo.
Espera, sí.
Espera. He visto que está la red EURES, no sé si llamarlo red, bueno, EURES España se llama esto, y esto es una parte que son, es Labora, que nos dice lo que hay por ahí por el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos dice, mira, que en Alemania se necesita profesionales de la construcción, y más concretamente hablamos de las siguientes ocupaciones: obreros, obreras especializadas en obras de interiores, revestidores, de... hay mucho más escrito, yo es que uh-huh. voy acortando para que no, sí, sí. no ocuparte todo el espacio.
Uh-huh.
Y bueno, todo lo que se relaciona con las obras de albañilería. Entonces, esto es para el Servicio Público de Empleo Español y Alemán, ¿vale? Y aquí lo que se ofrece, esto es lo interesante y esto casi que lo leo todo, es el acompañamiento continuo por parte de EURES en España, en Alemania. Curso intensivo de alemán gratuito en España. En determinados casos, acceso a la información continua en Alemania. Ayuda económica para la mudanza. Se prevé para verano. Ayuda a la búsqueda de la vivienda en Alemania. Bueno, pues ya
es
ves
para
que
alguien que quiera empezar su vida
claro.
de nuevo en Alemania o que quiera
y en Holanda
hacerse
también.
Una carrera, ¿no? En Holanda o
sí,
sí, sí.
En
muy
la
interesante.
Construcción. Y en Holanda también, acuérdate que lo estuvimos diciendo hace unas semanas que
sí.
también estaba la cosa que
se necesitaba mano
sí,
de
sí,
obra,
sí.
O sea que es interesante, ¿no? Estos cursos
claro,
y esta red.
Claro. Oye, otra cosa que he visto por ahí, que es el portal, la oferta de portal Trebay, es un en el Sports de Castellón, aquí por Moralla, vale, por ahí. El Aparotel Castellfort, vale. Está buscando personal para cocina y también camareros. Bueno, pues ya sabes, aquí tenéis también una oportunidad que, oye, pues igual llamáis
pues
y os dice, pues oye, pues igual
sí.
está bien porque, mira, igual el tema de la vivienda pues más o menos me lo solventan y aunque está un poquito lejos, está bien. Y luego no quería acabar con mal sabor de boca después de lo...
Vale, vale.
Digo, ya vamos a acabar con algo chulo, va. Pues nada, mañana os ponéis todos guapos y os vais a la calle, espera, a la calle Borreón, número 88 de Villarreal, que ahí está el casting de Sarsa Teatre.
¡Qué guay! Sí, sí,
sí.
Qué guay.
A las 10. Uh-huh. Os ponéis, como dice aquí, ropa cómoda y deportivas y, uh-huh. bueno, personas de mayores de 18 años y están en unas condiciones físicas pues bastante bien.
Bastante elásticas.
Y, sí, algo así, algo así. Porque esta compañía que lleva 40 años con nosotros y a lo largo de todo el mundo mundial, pues lo está haciendo un casting aquí en el pueblo.
Pues no dirían que no damos ofertas de todo tipo, Inma.
Sí, sí,
no
sí,
nos
sí.
podrán juzgar por
no,
eso.
No, no, por eso no.
Recordamos, entrar y estar atentos sí. a las ofertas de empleo del grupo de Facebook de Adavi
sí.
y también tu número de teléfono, Inma.
655-450-989.
Pues muchas gracias y hasta la próxima, hasta la próxima semana.
Gracias.
No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas agota y llegas a harto de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, será que ya no me besa. No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos.
No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Sentem, bueno, pues este, com vostès saben, és l'himne de la Caixa Rural, perquè en esta setmana, en la Setmana de la Dona, la Caixa Rural de Villarreal i la Fundació tenen molt a dir del paper que han tingut les dones durant tot este temps, durant tots aquests anys. En este cas anem a parlar en la secretària del Consell Rector de la Caixa Rural, Sònia Sánchez Bosquet. Molt bon dia, Sònia.
Bon dia, Susana.
També procuradora de tribunals i tesorera de la Junta Central de Setmana Santa.
Així no és.
Quanta importància té, no, en esta ciutat les dones, i quanta importància i quanta rellevància tenen en la presa de decisions?
Sí, jo penso que la dona en l'actualitat està igual de formada que un home. Uh-huh. Només n'hi ha que veure les universitats, que estan plenes de dones. I penso que les dones no volen que ens traten d'una forma especial pel fet de ser dones. Només volem tindre una igualtat de condicions. I crec que estem fent-ho molt bé.
Vostè ha dit d'este Consell Rector de la Caixa Rural entra de vicesecretària.
Sí.
Està durant quant de temps?
Vaig estar 2 anys de vicesecretària. Uh-huh. I quan va acabar la que estava de secretària vaig entrar jo. I porté 2 anys.
Tindrà dades de si dins tant de Caixa Rural com de Fundació està la cosa equilibrada, és a dir, se respecta i sa paritat?
Sí, des del 2003 el protagonisme de la dona tant en la Fundació Caixa Rural com en Caixa Rural Villarreal ha anat en augment fins a aconseguir la paritat. Uh-huh. Ha anat incrementant-se de tal manera aquest protagonisme que en aquests moments la Fundació compta amb 8 dones i 8 homes en el seu patronat, i Caixa Rural Villarreal té en plantilla a més treballadores que treballadors.
Quina bona notícia.
Sí, la veritat és que sí, en l'actualitat en Caixa Rural n'hi ha 24 dones treballant i 17 homes, dels quals en la direcció n'hi ha 2 dones com a directores. Uh-huh. I 2 homes com a directors. I en quant a intervenció n'hi ha 3 interventores i un home interventor.
És dir, si se pot posar en valor alguna entitat en este moment, en esta setmana en especial, podem parlar de que esta entitat
sí, ha anat a trencar aquest techo de cristal que tenien les dones.
Sí, sí, per supost, per supost. La veritat és que en l'actualitat n'hi ha un nombre molt gran de dones molt preparades i que continuen preparant-se per a que aquesta igualtat al final siga real.
Jo li parlo tant en Caixa com en Fundació, s'han posat en marxa plans d'igualtat.
Sí, sí, sí. La Fundació està treballant en un pla d'igualtat i formant a treballadors i treballadores en aquesta àrea per a que s'implanten polítiques d'igualtat en les seues tasques diàries.
Clar, jo li preguntava això perquè en les empreses, quan poc a poc van guanyant terreny, no? En aquest cas, la dona sí, sí que ha guanyat terreny, és perquè ha tingut facilitat per a poder treballar. No oblidem que les dones, a més, passen un període de la seva vida que de forma majoritària són mares.
Evidentment, sí. Des del grup Cajamar també s'estan implantant mesures que asseguren la conciliació familiar, que és molt important. Un dels grans problemes de les famílies en l'actualitat. Jo també penso que sí, la dona és la que és mare, però també tenim un pare. O sigui, jo crec que aquesta conciliació té que ser per part dels dos. I la dona no té que deixar de treballar simplement per fer de ser dona.
Vostè, per exemple, té un lloc, que és la seva feina, que és ser procuradora.
Sí.
No sé, jo li pregunto, vostè ahir s'ha sentit senyalada per ser dona?
No. No, perquè nosaltres, en el nostre grup de treball, som moltes més dones que homes. N'hi ha moltes més procuradores que procuradors.
I si parlem d'aquest Consell Rector en la Caixa Rural, vostè ha sentit algun tipus de, pues el mateix, de sentir-se que com era dona no tenien massa en compte o el que vostè deia no s'escoltava igual?
No, jo crec que en l'actualitat formem part del Consell 4 dones i 4 homes, en el que és la directiva està el president, vicepresident, jo que sóc la secretària i el vicesecretari. I després n'hi ha 4 dones i 4 homes vocals. I considero que se mos respeta igual, perquè no té per què haver ninguna diferència entre homes i dones. Ja li dic que som un consell molt format, les dones totes tenen la seva formació igual que els homes.
Vostè és, primer és vicesecretària, després és secretària. El fet d'estar en un càrrec no li impedís desenvolupar altres coses, com per exemple fer coses socials, perquè parlem del seu treball, que és procuradora,
sí,
d'estar al Consell i després també de tindre aquesta tercera... que té que partir-se d'estar en la Junta, no? de ser la tesorera de la Junta Central de Setmana Santa.
Sí, sí, ahir en la Junta Central porto ja més de 8 anys. També és veritat que tinc darrere una família que me recolza, perquè si no seria impossible, perquè tenim moltes reunions, igual en Caixa Rural, perquè, clar, tots els vocals de Caixa Rural també són patrons de la Fundació. També tenim alguna reunió i després ja en Junta Central i més a aquestes altures que tenim la Setmana Santa molt propet, pues no parem de treballar. Però tinc un home i una filla que ja saben que tota és la meva dedicació i que es pareix bé i m'ajuden sempre en tot el que poden, perquè si no seria impossible.
En el pla d'igualtat que parlem de la Caixa Rural i també de la Fundació, previst incrementar en plans d'igualtat o considera que els plans que n'hi ha en aquest moment són els adequats?
A veure, jo crec que sempre s'ha d'anar treballant per aconseguir una igualtat real, perquè moltes vegades s'intenta, però no el millor...
Sí. Clar, el fet de que en aquest cas vostè hagi tingut la sort, o no, perquè al final és el que us treballa, d'estar posicionada i que la seva família entenguen que la tenen que recolzar, no deixa de reconèixer el que ocorrís, no?
No, no. A més, ho arriba a casa i sempre n'hi ha coses que fer. I és complicat la conciliació, perquè jo també tinc un home que fa moltes hores en el treball i a vegades, és, per més que vulguera ajudar-me o fer les coses igual que la dona, és difícil, perquè si ell se'n va de casa a les 6 del matí i torna a les 8 de la vespre, la conciliació familiar a vegades és complicada.
Difícil troba vostè, no?, la conciliació familiar en les dones.
Sí, la veritat és que és complicat. Perquè, per exemple, en el meu cas, com a procuradora, jo perquè ja me vaig incorporar a la procura quan la meva filla tenia un any, però tinc companyeres que a les 3 setmanes d'haver tingut els xiquets s'incorporen al treball perquè no tenim una baixa com a tal, una baixa maternal. I pense que és molt necessari. Però el sistema jurídic no està previst, per exemple, perquè nosaltres recibim notificacions del jutjat diàriament i això no para, aquest goteig de notificacions. I, clar, tens el xiquet o la xiqueta i tens que continuar treballant, presentar demandes, perquè ara tot se fa via l'exnet, i pense que ahí n'hi ha molt de treball per a fer.
Pues jo crec que és que la Fundació i la Caixa Rural té molt bon ull, perquè sempre se rodeja de dones molt treballadores i molt vàlides. Imagines, portar tot això i damunt estar ocupant els càrrecs que ocupa, i també els que són remunerats i els que no són remunerats, i són perquè vos tenen aix el fer-lo. Sònia Sánchez Bosquet, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu, Susana.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Nos encargamos de todo para conseguir la ayuda que encaje con tu negocio. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La Caixa del nostre poble.
Disegno la mia vita e la mia storia, di un giorno quando piccola indifesa, mamma e papà mi portarono qui. I draw my life, ma io l'umo e gettia, quando il mondo...
Bé, donem com sempre la benvinguda al nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, contar un poquet, de què anem a parlar avui?
Bé, doncs amb motiu que, per desgràcia, perquè sempre el ser humà cau en el mateix parany, en el mateix clot de la guerra, no? I amb motiu de tot el que estem veient aquestes setmanes, doncs havia pensat recordar que Villarreal té els seus refugis històrics i que estan escampats per tota la ciutat, perquè així també fa ja uns anys va haver una altra guerra, i ens vam haver de refugiar de les bombes que caien del cel ja en aquell moment. I, per tant, doncs crec que és interessant recordar això, no?
Santi, quants refugis tenim actualment a la ciutat de Villarreal, que més o menys...
No els he comptat, però els comentarem tots i aniré comptant a veure en total. De tota manera, també és veritat que tots els que direm així no són tots els que n'hi ha. N'hi ha un més i ja veurem, no? Tot això, per cert, ho sabem gràcies a investigadors com Miguel Moliner Caller, que és que és funcionari de l'Ajuntament i que va escriure un article que s'anomenava La defensa passiva en Vila-real, una dècada de precaucions en cas d'ataque aèreo, que la va publicar en una revista que se deia Cadafal, i també, per descomptat, un llibre de Domingo Font i Toni Pitar, que bueno, va tindre un premi, el premi Jaume I, si no recordo malament, presentat baix el lema Memorial Democràtic l'any 2009, i es diu Els bombardejos de Vila-real durant la Guerra Civil. Està a internet i se'l van posar disponible, suposo que com a pues això, per a que la gent de Vila-real se puga documentar. Gràcies a aquesta gent, a aquests historiadors, sabem moltes coses de com eren els refugis, on estaven, en el poble on hi ha el nostre himne, no?, que diu Fora dalt les dures penyes van eixir al sol les aigües. Uh-huh. Bé, doncs, fora dalt les penyes no se'ns donava malament, com, com diu l'himne, i per això, en aquest cas, va ser per a una cosa més negativa, però necessària, com és fer els refugis.
Uh-huh. Doncs, Santi, jo imagino que en aquells temps, no, abans dels preparatius als bombardejos, com seria aquella construcció d'eixos refugis, Santi?
Bé, sobretot hem de pensar que nosaltres som poble, i en aquell moment érem poble, no? I en un primer moment el govern civil, doncs, pensava sobretot en la capital.
En Castelló, clar.
I ahí és on es van començar a fer els assajos, apagar l'enllumenat públic, fer sonar dos sirenes que n'hi havia allí instal·lades, apagar l'enllumenat públic, imagina, per a que els avions no vegeren on estan els punts febles, sí, de la ciutat. En aquell moment no anaven ni en radars ni coses d'estes, sinó que imagina que ho faríem més a ulls, no tenien radars com els actuals. Sabem que, com ara està fent Rússia sobre Ucraïna,
sí,
els nacionals ja havien castigat altres ports mediterranis, no?, comandats, entre altres, per l'aviador Franco, el germà del dictador, no?, que era aviador i que es dedicava, entre altres coses, a bombardejar-nos i assassinar-nos. Això també ho hem de recordar, perquè si no, després la història se falseja i ens intenten enganyar amb històries que no són. L'administració republicana, perquè recordem que eren territori republicà fins quasi l'últim moment, com que n'hi havia molts bombardejos, que eren un fet, doncs creen el que s'anomena les juntes de defensa passiva. I les juntes de defensa passiva, ja ho diu la paraula, tenien sobretot com a objectiu, doncs, protegir els civils. I hem de pensar també que normalment, com passa ara, solien ser els homes els que anaven al front, i dones i xiquets, doncs, eren el bé preuat que s'havia de protegir i respectar, no? Després, a principis de l'any de juny del 37, es crea el que s'anomena la Junta de Defensa Antiaèrea de Vila-real, i això s'integra en la Junta Provincial de Defensa Passiva, i el seu objectiu no era ni més ni menys que construir refugis per a protegir a la població, en aquest cas a la població de Vila-real.
Imagina que escollirien els millors punts, no?, per a fer-lo i veure com es feia tot, no?
Els millors o els que on era possible, doncs, perquè a Vila-real, doncs, n'hi ha, ja tot el món ho sap, a Vila-real n'hi ha ixes coves, ixes cavitats que passen per baix de la ciutat, per diverses cases, i moltes vegades el que sembla que feien era simplement aprofitar-les, ampliar-les. El comitè del Front Popular Antifeixista i el Consell Municipal d'ací de Vila-real, pues com a objectius tenia mantindre l'enllumenat públic per a que la gent poguera moure's, escapar pels carrers, subvencionar els refugis també per a que es pogueren fer altres obres de defensa també, no?, com es diu, els fronts, les trinxeres. Però realment la veritat és que el municipi no tenia massa diners per a això. I ahí sempre té importància, doncs, la iniciativa dels veïns. Ara veurem, hi havia refugis que eren cases particulars, fins i tot.
Clar, és que això m'estava preguntant, no?, si aquests refugis eren de caràcter públic o de caràcter privat, cadascú a lo millor en sa casa, en modus donatiu.
Públic eren tots o quasi tots, perquè tots podien, vull dir, fins i tot els veïns que van construir baix de sa casa, doncs, evidentment, i saben passar als veïns per a que se refugiaren, no? Això ho sabem. Sabem també que al centre del poble se va instal·lar una sirena, i ahir, doncs, n'hi havia un vigilant que estava a la part alta del campanar, advertia que venien avions i s'activava la sirena. També quan arribava l'avís del que s'anomenava el DECA, que és la defensa especial contra aeronaus, també s'activava. I després n'hi ha una història molt curiosa que es conta en el llibre que he comentat al principi, que és el del gos del propietari del Molinou. I se veu que este gos, quan s'arrimaven els avions, doncs lladrava molt. I per això sabien que s'havien de refugiar, gràcies al gosset del propietari del Molinou, no? Sí. A les alquilies, que sempre dius que me n'oblide, se veu que el Consell Municipal, l'Ajuntament de Vila-real, va tindre la intenció, almenys sabem, de comprar la sirena, no? Però se veu que no n'hi havia existències, tampoc tenien massa diners i no van poder comprar aquesta sirena. Però que van fer la intenció, o tenien, volien comprar-la, però no va poder ser, protegir també la població de Salcria.
Ai, sí, m'agrada que sempre tingues un record, no per a nosaltres. Però jo tinc molta curiositat, no?, de veure com eren esos refugis, no? I jo imagine... me fique la pell, no?, de l'ambient que se respirava allí.
Sí, hem de pensar que la capital, doncs, eren una miqueta més professionals, més ben fets, però a Vila-real, com he dit al principi, doncs el que es va fer sobretot és aprofitar les coves que teníem al subsol. Uh-huh. El que sempre s'ha dit és que, vull dir, allò no és un refugi, pot ser com els que estem veient, estos refugis antinuclears, preparats amb tot tipus de queviures i de tot, no? Jo era molt més precari.
Claro.
Imagineu si la situació avui en dia ja fa molta tristesa de veure les condicions en les que estan, en aquell moment era molt pitjor a Vila-real. Pues escales de terra, rampes irregulars, com a molt igual tiraven allí graveta per allisar un poc allò. No n'hi havia ni lavabos, la majoria no n'hi havia llum elèctrica, encara que en alguns sí que se va instal·lar, així a Vila-real, llum elèctrica. No n'hi havia absolutament de res, no? Mm. Sí que sembla ser pues, que de vegades pues, pensaven en llanternes, en llantes de carbur, per a que almenys mentre durava l'alarma doncs tingueren un mínim de condicions. Normalment era aquest moment, no?, el que durava l'alarma, el que la gent passava ahir, però sabem que n'hi havia gent que per la por o perquè havien tingut ja víctimes familiars, doncs sí que passava allí les nits protegint-se.
Clar, per si de cas, no? Amb la por que produís la guerra al final.
Sí, també sabem que bé, que molts refugis es van començar republicans, però després quan això es va convertir en zona sublevada, doncs també van acabar alguns refugis, els franquistes, no?
Per sí, tant, sí.
Alguns estan a cavall entre les dues administracions.
I es poden recuperar aquests refugis? Es pot veure algú en l'actualitat? Perquè, per exemple, sí que sé que Borriana ha recuperat precisament l'any passat, però no sé si així hi ha algú que puguem veure.
No, van haver moviments, n'hi ha vist alguna notícia de 2017, doncs que l'Ajuntament tenia com a intenció recuperar alguns d'estos refugis. Se cita així tres zones on se coneix que encara se podria recuperar els refugis, i la més important és una que estava a prop del Llauraor. Allí n'hi havia un edifici que s'anomena el Vila-real Premium, tots el coneixeran, i allí n'hi havia un refugi bastant gran que realment haguera pagat la pena recuperar-lo. Va haver ahí algun moviment, però no s'ha arribat a complir. S'ha quedat en la intenció. I sí que és veritat que, per exemple, Borriana, Castelló, crec que ho té més fàcil, no? Pel que he dit al principi, perquè els tenia millors condicions, però Borriana també l'ha recuperat. Aleshores, jo crec que com a memorial, i jo crec que ara més que mai veiem que és important recordar aquestes coses a la gent, seria interessant que tinguérem algun visitable a Vila Real, clar que sí.
M'has parlat d'uns llibres que hi havia, no? que recollien els noms, diguérem, d'eixos refugis, no? Si te pareix, els enumerem per a que la gent sàpiga un poquet quins eren.
Sí, els bombardejos de Vila Real durant la Guerra Civil, de Domingo Font i Toni Pitar, i l'article de José Miguel Molinert, La defensa passiva a Vila Real. Estos són els que recullen estos refugis que anem a comentar ara.
Parlem del refugi de la plaça del Calvari.
El refugi de la plaça del Calvari és el que acabem de denominar, no? Que és el que voldria recuperar l'Ajuntament. Aprofitava una d'aquestes depressions naturals, una d'aquestes coves del subsol que té Vila Real. Tenia un conglomerat de 4 metres de grossària, és a dir, que era un bon refugi, i este era el més gran de la ciutat. Per això jo crec que té gran interès, o hi ha gran interès que recupere.
Sí.
Feia uns 150 metres quadrats, imagineu, molt gran per a l'època, i ahir cabien 300 persones.
Uau, sí, sí.
Fins i tot este refugi va arribar a tindre instal·lació elèctrica, vull dir, este era dels poquets que se li va dotar d'instal·lació elèctrica.
A lo millor si era tan gran per a que la gent, no, per seguretat també, que tenia més prop de, bueno, del centre mitjanament, no? Però si aglutinava tanta gent, a lo millor també s'adequava millor per a això, no, Santi?
Sí, perquè és un dels refugis que hem comentat que va acabar l'administració franquista.
Sí.
Aleshores van acabar de condicionar un poc. Suposo que ells pensaven que podria tornar la guerra una altra vegada perquè la tenien ahí molt a prop i per tant pagava la pena acabar aquestes obres, imagina.
Després tindríem el refugi de la Huerta.
Bé, es coneix així, este col·legi, la Huerta. Bé, és l'actual pintor Jimeno Barón, que està per ahí a prop de Pasqual. I bé, ahir l'administració republicana doncs va fer una excavació d'uns 9 metres de fondària i l'accés estava en davant de la porta de l'escola actual que dona al carrer de Vázquez de Mella, i la veritat és que este no tenia molta capacitat, però és un dels refugis curiosos per la zona i perquè això, perquè té la seva importància a la història del poble.
Clar, pues, bueno, jo crec que tots, no? Fins i tot hi havia un refugi del grup escolar Cervantes.
Sí, n'hi havia un altre refugi, el grup escolar Cervantes, que estava excavat al que és el pati de l'escola. Aprofitava sostre de roca natural de 4 metres d'espessor, com hem dit abans, per esta fesomia, no, del subsol de Vila Real. Tenia dos accessos, un al costat de la Sèquia Major i l'altre al costat contrari, i este va ser un dels primers refugis que se van acabar, per tant, que s'arribaria a utilitzar per molts veïns. Tenia 76 metres quadrats i ahí cabien 150 persones. Però també n'hi havia un altre que es va fer al carrer paral·lel que havia comentat abans el Jimeno Barón, Martí de Viciana,
sí.
I este també en la roca natural, la cavitat, i bé, també van ser les autoritats nacionals que li van ficar parets, pisos, sols, a este també li van ficar instal·lació elèctrica,
sí.
I el que van fer és connectar els dos refugis, el que comentava abans, de la Huerta, i este també. I així sí que van aconseguir una capacitat de 190 persones i 97 metres quadrats.
Sí, sí,
per
sí.
Per tant,
sí,
va acabar sent un refugi gran.
Bastant, bastant, bastant gran, no? També teníem un altre refugi, diguem que és en la zona més cèntrica, no?, que de la plaça del Mercat.
Sí, esta es tractava, era una de les coves també, fixeu-vos, quasi tots, no?, i el que va fer el Consell Municipal, l'Ajuntament, és obrir, ampliar la cova per a que tinguera més capacitat. S'entrava per la plaça de Colom i l'entrada estava a prop del cantó de la plaça Colom en el carrer Ermitas. Jo crec que tothom se situa, n'hi ha una farmàcia per ahir actualment. Bé, i també el van acabar de condicionar després les autoritats franquistes. I bé, és un refugi important perquè comentes que estava en la part central. I si vols parlem d'algun refugi d'estos que estaven en cases...
Sí.
Primer te contaré que la meva besàvia doncs en tenia un que estava justament enfront del que és el CRIS de l'hospital actualment. I ahir jo de menut doncs m'he assomat més d'una vegada i he baixat. Més que res era una d'aquestes coves que comentem, però que en el moment de la guerra doncs deguera servir per a poder baixar ahir com a refugi. Després comentaré també les raons. Doncs un dels refugis de cases particulars era el de la cova de Parret. Era una casa particular del que avui en dia s'anomena el carrer Javier Franco, que en aquell moment, segons explica el llibre que he comentat, era el carrer 11 de febrer. I estava més o menys on travessa en el carrer Sant Joaquim, que continua de la plaça Vallarri i tota, pues ahí on travessa, per aquesta zona estava. S'anomenava de la cova de Parret perquè era el mal nom del propietari, que
Clar. Els
salmons eren molt importants en aquell moment.
Sí, sí.
Aleshores, doncs bé, ahir n'hi havia també un d'estos refugis que hem comentat en cases particulars, i a més és que el van a condicionar prou, perquè sembla que per els testimonis dels veïns. N'hi ha un altre d'este tipus, que era el del carrer Fola i Gúrbide, o la barraca de Carda, que està en la intersecció del carrer de l'Ermita i Sant Joaquim. Bé, també en un d'estos, una d'aquestes coves del subsol, i este va arribar a tindre llum elèctrica, però ahí segur que van ser els veïns els que van ficar un cable que venia de la casa on hi havia aquest refugi, i ahir van arribar a poder entrar fins a 150 persones.
Uau, per a ser un particular va ser gran, eh?
Sí,
mitjanament va ser quasi com el que hem comentat abans de Cervantes, no? Del pati de l'escola de Cervantes, o sigui que...
Efectivament,
que
este
bastant
sí que era
gran.
De veïns.
Sí.
Llum elèctrica ficada per veïns i tot. N'hi havia un altre a l'antic convent de les Dominiques, és la plaça Major actualment, que segur que va fer aquell intercanvi històric, i doncs sobretot suposa que ahir se refugiarien les mateixes monges.
Clar.
I la gent, els veïns del voltant. Allí a prop estava el de la casa consistorial, i este era estava fet sobre un soterrani de l'antiga presó medieval, i ahir era per a que se resguardaren doncs els regidors i els empleats, els funcionaris municipals.
Sí.
Vull dir, es veu que era un dels propòsits d'aquest refugi.
El de la casa consistorial m'has dit, no?
Sí.
Vale, sí. No sé si t'ha aparegut, però en el meu cap paren tots com molt propet, no?
A més, també pensem que Vila-real no tenia la mateixa extensió que un dia. Però encara que la ciutat fora més menuda, sí que n'hi havia una cosa que eren les alcries, els masets, les balmes del riu Millars, on també la gent sembla ser que s'amagava, no? Un altre lloc també típic que comenta la gent era ahir baix dels porxos que teniu ahir baix de Ràdio Vila-real.
Sí.
Doncs sembla ser que ahir la gent també
es volia amagar, no?
S'amagava, sí. I un altre lloc que l'havia comentat abans per casa de ma abuela que està... que estava allí davant del convent del Crist de l'Hospital, allí al barranquet, doncs n'hi havia uns ponts i allí també sembla ser que s'amagava la gent allí baix. I suposa que este refugi que em comentava a mi la meva besàvia devia ser extensió dels ponts,
Clar.
Bàsicament.
Sí.
O alguna història d'aquestes que s'han decorat en el temps i coses així. Bé, i al camp, fora d'aquest centre que hem comentat, doncs els passeig i les alqueries, la gent s'amagava sota el llit. Jo recordo la meva matia, que sempre em comentava que quan sentia els bombardejos, doncs s'amagava ahí, baix del llit. Però he de dir una cosa, el trauma va ser tan gran de la gent que matia encara quan hi havia una tempesta forta d'este que se sent molt fort els trons, encara anava corrents a amagar se baix del llit, i això estic parlant ja dels anys 80, fins i tot 90. Sí. Fixeu-vos la por, el terror de la guerra, el que representa, que moltes dècades després encara el tenien impregnat al cos els nostres avis i avantpassats.
Ja imagine, no? Ja imagine. La veritat és molt trist, no? I altres espais que potser puguen resultar o escollir com refugis, Santi, en aquella època?
Evidentment, les sènies i els pous, perquè com que estan prou baix de terra, precisament per atraure l'aigua, esta es coneixem que se va utilitzar, per exemple, la sènia de Sant Cristòfol, que està en la partida Pinella, també la sènia de l'Esperança, que la gent coneixia com els puntals, i d'ahir hi ha bastants testimonis, sembla ser, que hi havia una figuera per la que s'entrava, que molts anys després aquesta figuera encara estava present ahir. Este refugi, el de l'Esperança, la sènia de l'Esperança, ahir que havien unes 30 persones. Devien haver al cries per ahir, masets que acudirien a aquesta sènia, m'imagine.
Sí.
Una altra sènia era la del Millars, que està en la partida Pinella, i ahir se van arribar a refugiar en l'escala del Pou fins a 84 persones. Devia ser un pou gran i profund, jo no l'he vist. I ahir fins i tot sembla ser que n'hi havia una capelleta en un Crist beneint a la gent, que dia en este pozo se salvaron 84 persones des del 13 de junio hasta el 20 del mismo de 1938.
Fixa't,
un Crist beneint ahir a la gent, suposo, perquè realment estaven beneïts de poder-se refugiar ahir, perquè no tothom podia, perquè va morir gent, com sabem.
Doncs,
què te pareix?
M'has deixat bocabadada, no? Perquè al final, desgraciadament, s'hemos juntat este programa, que és meravellós, amb el que s'està patint en l'altra... Tampoc en l'altra part del món, perquè desgraciadament Ucraïna està més prop de lo que ens pensem, no? I se'ns ven, com diu la meva companya Susana, no?, que està sent una guerra televisada. Tenim el reflexe, no?, en televisió, en pantalla, de lo que està ocorrent, les imatges que s'estan produint. I doncs ens imaginem, no?, aquestes persones ucraïneses les estem ficant ara en estos refugis que desgraciadament van tindre que aprofitar, no?, els nostres avantpassats. I és una manera també de fer memòria de que nosaltres també hem patit aquests mals i que no volem tornar a fer-lo, no?
Efectivament, el que volia dir és això, l'estupidesa humana fa que fa uns mesos estiguérem tractant la vida com el valor més preuat en esta pandèmia, protegint-la de totes, gastant-nos diners en investigació i en vacunes, per a que ara la bogeria d'esta invasió en dos dies destruïsca la vida que hem volgut protegir. Això és l'ésser humà, per desgràcia, i jo crec que des de Vila-real ja ho estem fent, no? L'únic que queda és enviar tota la nostra solidaritat, perquè som una ciutat que encara té aquests vestigis de refugis, que hem patit la guerra, que sabem que en una guerra no guanya ningú, mai guanya ningú, mai perdem tots, això és l'única cosa que sabem segur, però que des de la memòria dels nostres avis, dels nostres avantpassats, baix d'aquests refugis, doncs crec que des d'esta ciutat cal fer força per a dir que vinga la pau ben pronte a tota aquesta gent, i sobretot doncs els que estan patint ara ahir a Ucraïna, que està a 3 hores en avió, a 3 hores.
Doncs, Santi Cortés, moltes gràcies per la teua reflexió i fins la setmana vinent.
Lasciando la sua casa e la sua vita per poi non tornare più.
Estás a la 92.2 FM.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Recuerdas cómo era este amor salvaje?
Bueno, Bueno, Maria, i avui m'anem en guanyador d'entrades, no?
Sí, 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 ja hem contactat, tenim el guanyador, que ha sigut Charlie LG, l'afortunat de rebre la gràcia, no?, de ses entrades que podran anar a recollir avui a Opticalia i Bob Vilareal. Esperem que gaudisca, no?, de les dues entrades.
Pues enhorabona, Charlie GL. Moltes gràcies per haver participat. Espero que això els animem a més gent quan tornem a posar el concurs en marxa. Que participem, perquè sapien que si en Ràdio Vila-real sempre hi sent beneficiats. A més, està gravat. Si volen veure que nosaltres no fem ni trampa ni cartó, allò de ho traiem en una mà innocent, en este cas ha sigut la mà innocent i la de Víctor, que els assegurem que és una mà ben innocent, sense ningú tipus de tendència. No se coneixen Charlie, GL i ell per a res.
És que avui li hem donat festa a Javier Serralbo per lo de la mà innocenta.
Ah, bueno, sí. No, almenys... clar, el problema és que se pensarà que anem a gastar-li una innocenta, no?
Clar.
Per a fer-lo vindre. En fi, en esta risa de Maria, que sempre sona tan beta i és tan...
Sí.
Mos contagia d'alegria, no? Un dia vaig trencar que estic a Núvol, però
no
tens plan, Maria, per al cap de setmana?
Bé, jo pense que baixaré, com hi haurà ambient faller, pues imagine que ens baixarem a Borriana, no? Però és... per així per Vila-real. És que el cap de setmana passat vaig estar a Vila-real, és que jo me tinc que partir per tots, per tot arreu.
Recordem que en València ja n'hi ha aquestes xurreries que tenen bunyols sense gluten.
Sí, sí.
Per lo tant, disfruten molt este cap de setmana. Per tots aquells caps de setmana que no han pogut disfrutar, visquen aquesta oloreta que ens feia falles, en tots els puestos on van a disfrutar d'esta festa que és molt nostra i que tant ens agrada. Les dos no se'n vagin. Arriba el nostre company Javi Mata.